Amb tots vostès, Eduard Márquez. A més, Eduard Márquez, vens acompanyada de la teva editora.
Sí, sí, la meva mà dreta esquerra, la meva orella dreta, la meva orella esquerra.
L'Eugènia Brogi.
Sí.
Hola.
Tenies por de venir sol, eh?
Sí, sí.
Deixem que us presenti també a la Clara Moraleda i el Juanjo Marín. Què tal estàs? Que després parlaran d'una obra de teatre que s'ha d'anar a veure al Teatre Maldà.
Sí,
fantàstic.
Sí.
Adeu, Geny, que és sí. Una teta.
És una teta.
És una teta. Sí, sí. Adeu, Geny, resulta que és una teta. I la nostra Sílvia Rosés, què tal estàs?
Estupenda.
Tu parles de Barbie, també.
Jo de la Barbie.
Que també tenia dos tetes. Sí, també la cosa anirà de tetes amunt i avall. Fantàstic. A veure, Eduard Márquez, possiblement un dels llibres més estranys que nosaltres puguem llegir ara és 1969, editat en català a l'altra editorial i també a Novona en castellà. Tela marinera, el llibre, no? Perquè...
Sí, ho dius tu o vols que ho digui jo també? No, no, és una novel·la, és una novel·la que ja des de l'origen estava pensada per defugir qualsevol convencionalitat, crear de manera convencional i sense arriscar-se és molt avorrit.
Tu vas estar 11 anys sense escriure ni una línia, perquè estaves bloquejat. Expliques que ets un autor fràgil, que això em va agradar.
Vaig deixar d'escriure quan vaig publicar el meu últim llibre l'any 11, que es titulava L'últim dia abans de demà. Vaig decidir que m'aturaria per pensar què volia fer, perquè és el que et dic, no té cap sentit anar escrivint llibres que s'assemblin entre ells, creativament és molt avorrit. I vaig decidir aturar-me, vaig estar 4 anys llargs aturat, pensant què volia fer, i fa 8 va ser quan vaig dir ara començaré a treballar en la novel·la que s'ha acabat convertint en 1969.
Tu, Eugènia, tu que ets una editora que has treballat amb molts autors, sí. Com ens diries que és l'Eduard Márquez? Perquè, perquè a més trobo que des del punt de vista editorial editar aquesta novel·la de 1969, que és literal el títol, perquè va de 1969 Barcelona a 1969, o sigui, no enganya, s'han de tenir uns nassos.
Home, la veritat és que l'Eduard és un dels autors més obsessius que tenim i jo crec i més perfeccionista. Jo crec que aquest quaret que es va agafar de 4 anys de replantejar-se la vida literària ha tingut uns fruits meravellosos, perquè això de... És que diu ell també que creativament has d'anar-te renovant, t'has d'arriscar. Qui no surt al carrer i s'enfronta amb altres coses noves s'acaba repetint. Per tant, per mi ha sigut una experiència increïble. Han sigut 11 anys en total de converses, canvis de tema, d'idees de bombero.
Tu has tingut por com a editora en algun moment? Mare de Déu, aquest tio, ara ens hem fotut en un lío, que vaya tela.
Em vaig acollonir bastant en alguns moments, eh? Però he de dir que confiava molt en ell, perquè ell estava tan convençut que al final dius...
Digues la veritat.
Sí, dic, clar.
Has perdut la confiança en ell en algun moment?
En algun moment una mica sí.
Perdona la impertinència, però aquests 4 anys que tu estaves al guaret pensant què seria la teva escriptura i de més, de què collons vivies? Perquè, és clar, jo estic al·lucinat.
Justament se m'estava enfonsant tot en aquell moment. Jo en aquell moment...
No, dic perquè...
No, vaig pensar que em podia permetre un guaret. El que va és que la realitat, que és molt tossuda, em va demostrar que no me'l podia prendre, i allò, la veritat és que em va enfonsar bastant, sí. Perquè durant aquells 4 anys pràcticament em vaig quedar sense llibres. Això és una qüestió que molta gent desconeix. I no
sense, entendo. Perdona?
Sense llibres. O sigui, en un procés de 4 anys, jo de tenir un grapat de llibres publicats, et quedes sense.
Te'ls trinxen.
Te'ls trinxen, te'ls descataloguen.
Desapareixen de la llibreria, sí, per tant, no hi ha ni drets d'autor...
No vens prou,
pel
motiu... Fonamentalment perquè no vens prou. I, consegüentment, arriba un determinat moment, que va ser el meu cas, durant 4 anys anava rebent cartes de trinxament de llibres. Procederemos a la destrucció de 2.500 exemplars que no es venen. I en aquell moment a mi allò sí que em va fer mal, perquè jo relativament podia viure de drets, d'avançaments, de les activitats vinculades al món del llibre en forma de bolos, xerrades, escoles, a biblioteques, i de cop l'última cua de la crisi del 2008 em va deixar sense res. I la veritat és que sobreviure aquells 4 anys, ella ho sap, va ser extraordinàriament complicat, anímicament, professionalment. Vaig haver de començar a fer el que anomenaríem feines alimentàries, que feia molts anys que no feia.
Quin tipus de feines alimentàries?
Vaig tornar a donar classes, vaig tornar a traduir, feines que jo, mica en mica, en un procés de vasos comunicants, durant a la vora de 20 anys, havia aconseguit prescindir d'això per dedicar-me només a la creació. I de cop, en 3 o 4 anys, els vasos comunicants van canviar de cop. Mm-hmm. I em vaig quedar sense res.
I a més el Covid, no? Jo sé que vosaltres dos parlàveu del llibre, d'aquest llibre del que parlarem ara.
Sí.
Bueno, estem parlant del llibre ja, però... quedàveu amb una taula de càmping...
De pícnic.
De pícnic.
El Parc de les Aigües.
El Parc de les Aigües.
Sí, clar, sí.
Sense mascareta, l'aigua.
Amb mascareta.
Amb mascareta.
I teníem els vigilants cívics. Esclar, que si ens acostaven molt, venien i deien, separin-se, sí, sisplau. Sí, sí. I ella, tornava, ella passava a l'altra banda de la taula i allà ens tiràvem el dia llegint-nos coses mútuament.
Tu has fet per aquest llibre, Eugènia, corregeix-me, sinó l'Eduard, ha fet 20.000 fotocòpies.
Sí.
A quin arxiu? Perquè aquí hi ha... Anem a parlar de l'estructura del llibre o de com està configurat el llibre, perquè dèiem que és un llibre estrany de llegir, però a mi m'agradaria que l'Esther Romagosa...
Jo el vaig començar a llegir i no entenia res. Res de res. Dic, ostres, perquè clar, no hi ha narrador, no hi ha personatges, et parla gent que no saps qui és, i hi ha molts textos oficials. Després comences a entrar i vas veient que et vas retratant la realitat que es viu, no?, dia a dia, setmana a setmana, el 1969. Clar, com arribes a aquesta conclusió de no posar més que...
Però tu t'ha enganxat el llibre.
M'ha acabat enganxant i després et diré per què.
És que en el fons hem d'entendre que un llibre és com quan abans de començar una partida de parxís, tu pactes les condicions en les que faràs la partida. És a dir, tu has de dir-li al nen, a l'adult, que sigui, mira, aquí la barrera de dos colors se salta o no se salta. Sortim amb cinc, tal. Una novel·la és el mateix. Hem d'entendre que una novel·la és un pacte, que el lector hi entra sense saber les regles del joc i que és normal, i no passa res, que durant 10, 12, 8, 20, 25 pàgines hi hagi una sensació de desconcert. Perquè tu estàs entrant en un món nou, i aquest món nou té les seves normes, té les seves pautes, i, consegüentment, el que un ha de tenir és paciència, no passa res. Uh-huh. Hi ha gent que em diu, he entrat a la pàgina 70, en un llibre de 500 i pico, no és preocupant. El problema és quan entres a la 70 en un llibre de 100, vol dir que alguna cosa hem fet malament.
De totes maneres, perdona que et digui, a la sensació de desconcert de la que parles... És positivíssima,
és
no?
Boníssim.
És el desconcert és una de les nostres característiques com a ésser contemporani avui. O sigui, l'home d'avui, les dones d'avui, les persones d'avui, hem de saber superar el desconcert, sí, i anar de desconcert en desconcert, no?
Totalment, totalment.
Que bo.
Deixa'm preguntar-te una altra cosa, perquè el que vas fent és contraposar, no?, un text oficial, per exemple, hi ha un full de mesures de seguretat, per exemple, dels moviments obrers, de què han de fer si els detenen a la policia i com s'han d'afrontar en els interrogatoris i a la tortura,
sí,
immediatament abans o després surt el testimoni d'un noi jove que explica que va passar per Via Laietana.
Sí, és el que distingeix això d'un assaig, justament, o el que distingeix això d'una tesi doctoral o d'un documental, és justament el tractament de la matèria narrativa. És a dir, jo tenia... La matèria primera de la novel·la eren documents oficials, conferències, discursos, octavetes, el que sigui, veus, gent que jo he estat durant els últims 5-6 anys gravant i parlant amb ells.
Que hi ha testimonis reals.
Sí, reals.
Tots són reals.
Tot, absolutament.
Tot és real, el que surt, eh?
I a més està transcrit realment,
sí,
com parlen.
Bueno. Està un pèl muntat a casa quan el procés de gravació és... Jo gravo la gent, el procés és molt maco també. Gravo la gent, poden ser 5 hores, 6, 7 dies, al cap d'un mes anem gravant. Jo quan arribo a casa jo ho escolto, monto, perquè la gent en l'oralitat es pot perdre, se'n va, repeteix, etcètera. Jo el que faig és, em faig un índex del que diuen, aquí torna a parlar de la...
Tal,
i ho monto, respectant la veu escrupolosament.
Jo t'agradaria per la veu?
Sí, la veu la respecto. L'únic que faig és monto el fil. I després, meravellós, aquí ve la joia, és que els llegeixo el text. I quan donen el vistiplau, entren a llibre.
Ah, veus, si els hi retornes, sí, perquè es reconeguin.
Se m'emocionen, ploren, intensíssim. I en aquell moment dius, val, ho tenim, ho entrem, i llavors ho entrem.
Perdona, dius que hi ha testimonis de gent que ha estat, en el que seria l'explicació de la transició i del final de la dictadura franquista, gent que veus que s'havien arraconat, que no les havíem escoltades mai, i que en aquest llibre hi són.
Sí. La transició té aquest punt enormement feble, encara l'hem explicat de manera molt esbiaixada, uh-huh, i molt sovint eliminant la gent que veritablement estava al peu del canó. L'hem centrat molt en els grans, en les ments preclares que van ser capaces de veure que ens havien de dur la democràcia, aquest procés, mica en mica l'hem anat amplificant, és veritat, hem anat donant veu a organitzacions polítiques, s'han fet moltes tesis doctorals sobre organitzacions polítiques, veïnals, el que sigui. Jo volia anar un pèl més enllà, jo volia que el meu llibre fos una immersió en la vida, en què no hi hagués cap diferència, la meva obsessió va ser aquesta, que no hi hagués cap diferència entre un discurs de Pilar Primo de Rivera, de Carrero Blanco, i un obrer parlant. Per això és l'anonimat. Jo no els identifico mai. El lector ha de tenir la sensació que entra en una riuada de vida, que s'ha de deixar portar per aquesta riuada i que si té paciència i acceptem el pacte que dèiem abans, crec que enganxa força, perquè el tractament de la matèria és narratiu. Jo he jugat per generar tensió narrativa i també emocional.
Deixa'm dir-te que a mi el que m'ha enganxat precisament és... Parles d'una època que jo no vaig viure, perquè tinc 43 anys, però que van viure els meus pares a la universitat, i que de seguida et fiques en el paper d'aquests joves, del que respiraven, del que vivien, no? D'aquesta voler canviar el món, fer una cosa millor, no? És una passada, jo crec que t'enganxa això, a veure, i et poses en el paper del jove, de l'obrer, del pare, de la mare, no?
Bueno, i després hi ha una altra cosa que és increïble del llibre, que hi ha moments tronxants. Perquè els documents oficials de la dictadura franquista, ja siguin per part del govern civil, per part de les comissaries de policia, per part dels infiltrats, perquè hi havia infiltrats a la universitat, a les homilies els diumenges, hi havia xivatos, a les fàbriques, a les porteries, taxistes, als estancs, tots els discursos a favor del règim o des del règim són ridículs. Per exemple, informes sobre la situació moral de la joventut espanyola, publicaciones... Registramos un notable aumento en la lectura de libros. I això era un problema de l'hòstia. I segueix. O el tio que porta una pegatina amb la C, que ve d'Andorra... I ha de... Bueno, allò és tronxant. O el moment en el que descriu una boda ye-ye. O sigui, hi ha moments que rius, que dius, però és esfereïdor. És que, dic una cosa, a banda, de les qüestions morals o ètiques, això que molt malament l'autoritarisme i molt malament les dictadures, és que per bon gust... ja s'hauria de ser demòcrata, macho. No és que és acollonant, però aquesta gent que escriuen, no troba jo? T'indignes i fa... Si no fos tan greu i hagués estat tan dramàtic, tot això de la dictadura franquista i la transició i el procés de transició, és que sembla broma. Sí.
La ridiculesa de la repressió duta uns límits que són absolutament incomprensibles. Sí, sí. No sé si teniu present, per exemple... les tres pàgines de pintades copiades una nit al carrer.
Sí, sí, sí.
La mida, el color i el text.
Sí, sí, clar, sí,
en una època, que, sense el mòbil, o sigui, ja hi havia un dropo...
Bueno, jo he pensat també en això de les xarxes, que diem molt que les xarxes... Que, com si ara ens fiquéssim dintre una dictadura, ja hi havia un control tan exhaustiu sense les xarxes socials, ara que tenen tota la informació, en dos dies estem totes gassejades, ja t'ho dic. Escolta'm, Eduard Márquez, no, t'ho dic sincerament, jo estic esfereït, eh? El llibre... Enganxa o no, Esther, digueu-ho.
Sí, deixa'm preguntar-te...
No, estem fora de temps total, eh? Després em dius a mi, estem fora de temps, i em foto unes manaturades...
No, ens queda un minut. Després de tant de temps, vivint amb tants textos oficials, testimonis, que deu haver sigut un puzzle impossible...
20.000 fotocòpies, t'hauràs arruïnat, entre que ja anaves malament i 20.000 fotocòpies, i això no és com un futur. Espero que la bestreta hagi estat generosa, perquè...
Clar, un cop surt el llibre, tu com et quedes, no?
O és que em té... Bueno, mira, ja te la contesto jo. Ah, que després d'això hi va haver altres.
Sí. Ah. Seguirem.
És que això és una obra... És el Proust, eh? És que
1970.
És tipus a la recerca del temps perdut, eh?
Jo tinc material per arribar al 80, aquesta
idea. Mare de Déu, senyor. Brogi, no et queda feina ni res. Escolta, Eduard Márquez, 1969, a l'altre editorial. Moltíssimes gràcies, de veritat. És un llibre estrany, però que enganxa, que és exactament les coses que ens agraden a nosaltres.
És que sí?
Mira la Elfa, que està ronca, sí, sí, sí. Coses estranyes, la tia, sí, sí. Que teníem entre el públic. Esther, gràcies. Eugènia, gràcies. Moltes Eduard gràcies. Márquez, de veritat.